Fora d'hores. Les veus de l'Autònoma.
Bona nit. El Fora d'hores d'avui ens apropa a les grans pel·lícules èpiques de la història del cinema, amb un programa de Cinema Peplum. El professor Àngel Rodríguez i l'equip format per Manel Lorente, Dani Monte, Balma Chio, Iago Viñas, Ernest Fuster i Ainara Parisi ens fan una passejada pel cinema de grecs i romans amb la col·laboració de Clara Millán i Maite Gaià al control tècnic.
Peplum és un gènere fílmic popular de pel·lícula d'aventures de l'antiguitat. El terme es va utilitzar per primer cop per la crítica francesa als anys 60 a partir d'una túnica sense mànigues que es feia servir en aquest tipus de pel·lícules. Les temàtiques d'aquest gènere no eren cap novetat al cinema, ja que tractaven temes com, per exemple, la lluita entre classes socials o la intolerància.
Així i tot, el gènere sorgeix amb el film Hèrcules i un ex-Mister Univers, Steve Reeves, com a protagonista. Hèrcules va definir alguns elements característics del peplum. El vil és un tirà que oprimeix a la indefensa població civil. L'heroi pren la missió de lluitar contra l'opressió amb la llibertat com a causa. Vesteix un simple faldellí i no porta armes. Hi ha un tractament irreal dels elements mitològics amb moltes inexactituds en un ambient molt distès i aventurer.
El gran èxit d'Hèrcules farà que es faci una segona part amb les mateixes plantejament i el mateix protagonista. Els italians munten llavors una veritable indústria del peplum, recalaran una i una altra vegada en els mateixos escenaris i vestuaris per a filmar una seqüela de pel·lícules d'entreteniment massiu.
L'èxit a l'estranger d'aquests films es veu potenciat per la tendència contemporània de Hollywood a rodar grans pel·lícules èpiques per a competir amb la televisió via incrementar l'espectacularitat dels films. Va ser l'època del Doctor Zhivago, Lawrence d'Aràbia, El Cid, Genghis Khan, i inclou productes bastant propers al peplum, com va ser el cas de La túnica sagrada, Quo Vadis, Els 10 manaments, Cleopatra, Espartac i La caiguda de l'imperi romà.
Aquests films, allunyats de l'esperit més simple de l'autèntic peplum, van fer que en aquests els americans els anomenéssim musclium epic.
L'excessiva reiteració d'arguments i l'evident pobresa de mitjans dels seus films peplum van acabar per expendre la partida de funció. Una última pel·lícula que va reunir Hèrcules, Sansón, Maciste i Ursus. En canvi, els films de romans seguiren fins als anys 80.
Finalment, la línia del peplum fou sepultada per l'aparició dels espagueti western, que va recollir alguns elements d'ell, incloent el protagonista errant que viatja de lloc en lloc lliurant en cada poble una batalla contra l'opressió. També cal destacar l'èxit a la televisió de sèries com Hèrcules o Xena als anys 90, amb efectes moderns i trames una mica més remogudes.
A l'any 2000, el director Ridley Scott va tornar a la glòria gràcies a Gladiator. En essència, l'argument és calcat a la caiguda de l'Imperi Romà i en el seu esperit és un peplum d'alt pressupost. L'èxit del film i del Senyor de los Anillos com a fantasia heroica amb guerres èpiques va fer revifar l'interès dels grans estudis pel gènere. D'aquesta manera es va gravar Troia de Wolfgang Petersen, Alejandro d'Oliver Stone o la sèrie de televisió Roma de HBO.
El cinema peplum es trasllada a una època on els antics valors i les lleis de sang conviuen en la diplomàcia i la política sorgides de les noves lleis escrites.
Degut a aquest calaix desastre, la barrera conceptual entre el bé i el mal és difosa. Conseqüentment, complicat és parlar de bons i dolents en aquestes societats forjades a cops d'espasa.
Malgrat tot, el cinema sempre ens acosta als fets de manera estereotipada. I si bé és cert que un guerrer mata, també és cert que la gran pantalla el pot ubicar en el bàndol opressor o en el bàndol oprimit.
O dit d'una altra manera, la gran pantalla ens pot presentar un guerrer bo o un guerrer dolent i nosaltres l'estimarem o el detestarem en funció d'aquests estereotips.
Tinc por. No vull. No puc.
Manteniu-vos junts i espereu el meu senyal. Tots a la meva ordre i no passarà res.
Sempre ets tan optimista, Hispà. És això el que feies a Hispània? Donar ordres?
No hauries de malgastar forces xerrant. Això és el que jo no feies a Hispània. Alerta! Ja venen!
Avança el camí i s'entren disposades! Avança el camí!
Ja t'ho deia, noi, que xerraves massa.
Veniu, maleïdes meuses!
Bravo, gladiador. Lluites amb la força de molts homes. Tindria Roma el gust de veure el rostre de tan valent lluitador?
Esclau! T'ordeno que et giris i et descobreixis davant del poble de Roma!
El meu nom és Maximus Decimus Meridium. Comandant dels exèrcits del nord, capità de l'esquadró imperial del veritable emperador Marc Aureli, marit d'una esposa assassinada, pare d'un fill assassinat, i obtindré la meva venjança en aquesta vida o en la propera. I ara, si em permets...
Ha! Ja ho recordo! Em van dir que el teu fill va cridar com una nena quan el cremaven i que la teva dona gemegava com una meuca quan la van violar una vegada i una altra, i una altra, i una altra. Endavant, valent! Fes-ho! Mata'n davant de tothom!
Els teus dies de glòria? Aviat, molt aviat, veuran la seva fi, César.
Thank you.
Els mestres del cinema de grecs i romans es troben ara amb nosaltres. Els mites de l'Olimp, els grans emperadors o les grans guerres clàssiques es van escenografiar a la gran pantalla arrel d'obres que traspassen tota la història. Ara es posen al davant vostre per ser recordats, interioritzats. Ave públic, el cinema es posa en peus per tu.
Si anem per trames històriques, començarem a parlar del cinema de la Bíblia, dels testaments, de Jesucrist i tot el seu temps, ple de profetes i sacrificis universals. El rei David, relatat a l'Antic Testament, fou interpretat per Richard Gere amb l'obra dirigida per Bruce Beresford. I Èdip, el fill de la fortuna, de Pasolini, que és una adaptació d'un dels clàssics de Sòfocles, Èdip rei, personatge que va matar el seu pare i va casar-se amb la seva pròpia mare, quan en un principi els dos el van abandonar.
Faraó és una altra superproducció que ens situa en l'imperi egipci de Ramsès XIII. Dirigida per Jerzy Skarczepinski i interpretada per Jerzy Selnik, la música d'Adam Walensinski porta el ritme de la construcció de la piràmide, els sacerdots que custodien la fe d'Anubis, la relació amb els esclaus i la vida de la cort.
La mitologia grega va ser representada en films dels anys 50 i 60 com a Hèrcules, Hèrcules i la reina de Lídia, Fúria de Titans i Jasón i els Argonautes. En el cinema, el mite és recurrent, com en Centaures del desert, de John Ford. Així també Superman es considera avui com un mite grec modern que mimetitza l'heroi americà.
La Medea, de Pasolini, mostra la tràgica confrontació entre dues cultures incompatibles, el món màgic i racional de Medea i el món racional de Jasón. És un exemple d'adaptació literària de la tragèdia grega, com Plauto, Desig sota els oms, Ifigènia, la llegenda d'Enees, Orfeu o Electra.
La Ilíada i l'Odissea amb Ulisses són dues obres literàries portades insistentment al cinema. La història de l'espartana Helena raptada pel seu amant troià Paris i que va provocar l'èpica batalla i mite del cavall de Troia va ser portada al cine amb els films La guerra de Troia, Helena de Troia o Les troianes, com una reflexió oberta per la pau.
La història més èpica de Grècia s'exemplifica en la batalla de Marató o el Leó d'Esparta i les més contemporànies a Alejandro Magno o 300. La civilització, la història, les conquestes i les decadències de l'imperi romà han suposat sempre el nucli del cinema peplum.
Els orígens de Roma i els seus inicis imperials els tenim reflexats en els films Rómulo i Remo o Aníbal. Si avui es fes una icona amb una lloba lletant uns nens, segurament suposaria un escàndol immoral. I així va començar precisament del mite del naixement de Roma. Consagrada en l'expansió romana, Aníbal, amb Víctor Matur d'intèrpret, va arribar fins a les portes de la ciutat, amb un avenç militar sorprenent narrat en tots els llibres d'història.
La Pax Romana de 200 anys es va conèixer com el període més llarg de pau d'una civilització en la història de la humanitat. En aquest període s'inscriuen les pel·lícules d'Espartaco i Ben-Hur.
Aquí, Charlton Heston competia en les curses de quadrigues en el film Ben-Hur, de William Wyler, amb una de les escenes de més tensió de tota la història del cinema. Tot això s'hauria fet més creïble si el personatge no portés un Rolex a la muñeca.
Stanley Kubrick va escandalitzar amb Espartaco, una història basada en fets reals. El personatge, interpretat per Kirk Douglas, va liderar la rebel·lió dels esclaus gladiadors que en milers van muntar un exèrcit per intentar aconseguir la seva llibertat. Les referències al món contemporani eren òbvies. Gladiator va suposar un Espartaco 2.
En Julius Caesar, el mestre Mankiewicz adapta l'obra de Shakespeare amb una força inoblidable. I en Cleopatra, amb Elizabeth Taylor encombrada a deessa eròtica i Richard Burton en emperador romà, personifiquen una superproducció dirigida per Herman Blumenthal.
El Satiricón, de Fellini, és una adaptació de l'obra original de Petronio que ironitza sobre la decadència de la cort de l'imperi romà i on es van veure en el seu moment paral·lelismes amb els governants estatals contemporanis.
I un recull de fins que prioritzen les fatalitats i les misèries d'un imperi van ser Quo Vadis, els últims de Pompeia i la caiguda de l'imperi romà. Aquesta última condicionada pel moment de postguerra europea del segle XX que es vivia.
I del cinema de romans acabarem destacant Faventia, El Colosso de Roma, Golfus de Roma i Masada. Aquest últim film va provocar un cara a cara entre Peter O'Toole i Peter Strauss. Un era el conqueridor romà i l'altre el líder d'un poble que a moda de Numància va resistir la invasió fins que va poder. Aquest film es va traslladar a una minissèrie televisiva. La música escrita pel gènere èpic es pot destriar en dues grans categories i amb dues les trobarem barrejades en les pel·lícules analitzades. Una és la incidental, normalment un fons musical simfònic i evocador o un simple leitmotiv. L'altra és la música que forma part també de la ficció, com ara les danses orientalitzants o les marxes militars.
En La túnica sagrada, de Henry Koster, basat en la novel·la de Lloyd C. Douglas, fou protagonitzada per Richard Burton, Gene Simmons i Victor Mature. L'argument gira entorn de Marcellus, oficial romà encarregat de la crucifixió de Crist. La música fou escrita per Alfred Newman, autor també de la partitura d'una altra gran pel·lícula bíblica, La història més gran mai contada.
El disc edita la MCA Records, el propi Alfred Newman dirigeix The Hollywood Symphony Orchestra amb els cors de King Derby. Dels fragments musicals en destacarem el preludi amb el tema principal i la cançó de la resurrecció a la intervenció del cantant solista Carol Richards. Els altres números de The Rob acompanyen de manera magistral totes les escenes del film. El mercat d'esclaus, Diumenge del Ram, el camí cap a la creu, la redenció de Marcellus, el gran pescador, Sant Pere, les escenes del miracle, etc., etc., etc.
Rei de Reis és la vida de Jesucrist dirigida per Nicholas Ray. La música fou escrita per Miklos Roza, l'autèntic mestre del gènere bíblic, autor també de Ben-Hur, Sodoma i Gomorra, Quo Vadis i tantes altres pel·lícules històriques o d'aventures. El disc, també de la MCA Records, s'enregistrà amb l'Orquestra Simfònica de Roma i els cors de la Roman Scenes Music. Després del tema principal, es fa un repàs a la vida de Jesús des del seu naixement. Arribada de Pilat a Jerusalem, la Verge Maria, Nadal, les tentacions, Joan el Baptista i la dansa de Salomé, el sermó de la muntanya, l'arribada a Jerusalem, el Via Crucis i la mort i resurrecció de Crist.
Barrabàs, una producció de Dino De Laurentiis dirigida per Richard Fleischer, és una biografia novel·lada del cèlebre criminal alliberat al judici de Crist, basada en l'obra del Nobel per Lagersmik. Els papers principals foren per Anthony Quinn, Victorio Gassman i Silvana Mangano. Musicalment és interessant, ja que la partitura de Mario Nastimbene s'allunya una mica del que havia estat el gènere de romans. Les escenes més espectaculars són la flagel·lació de Crist, l'eclipsi, les mines, l'incendi de Roma i la mort de Barrabàs a la creu.
Spartaco remet irremissiblement a la versió de Kubrick, més aviat la de Kirk Douglas, i els sons d'un geni de la música del segle XX, Alex North. En el film, on ambdós van participar fa 45 anys, trobem un aire simfònic, meitat elegia de cordes, meitat robust dinamisme.
I la moda actual és apropar-se musicalment a les obres històriques amb l'ús d'un estil modern i amb la introducció d'una àmplia gamma d'instruments electrònics. Sí, sens dubte, un dels pecats a purgar Gladiator, gràcies al revolucionari Zimmer, és la utilització del sintetitzador i la d'instruments ètnics i la utilització de la veu solista femenina.
Oh.
Benvinguts a un escenari de cinema Peplum. Hem parlat de grecs i de romans. Fins i tot ens hem situat a la pell d'un autèntic gladiador a l'arena d'un amfiteatre romà. Però potser no hem incidit massa en Orient proper. De manera que tanqueu els ulls i escolteu per què ens trobem a la vall del Nil. Déu-n'hi-do, quina calor que fa. Estic amagat entre els matolls de la vora del riu, perquè això són terres de gran faró, i potser que s'emprenyi si ens veu per aquí. Això està bé. Música egípcia. Us aneu habituant? Penseu que estem al voltant de l'any 1200 abans de Crist, una època conflictiva en aquest lloc. El faraó no té gaire bona premsa. Diuen que està fent coses no gaire bones amb els hebreus. Escolteu, escolteu. El xoroll de les pedres de les piràmides del faraó. Valga'm Déu, què passa ara? Són els soldats del faraó. Però què fan? No m'ho puc creure. Estan assassinant els nens hebreus. Covards! Covards! Però com podeu? Ei, s'acosta algú. Silenci, silenci. Amaguem-nos. Sembla una dona i porta una espècie de cistell. Anem a veure què fa.
Fill meu, no puc oferir-te res més. Només espero que els déus t'acompanyin i puguen salvar-te, perquè jo no puc. Adeu, fill. Adeu.
Quina imatge. No tinc paraules.
Uah, mare! Mare, com vinc de sulfurat! He vist la llum!
Però, Roger, com entres així? No veus que m'estic enlletant?
Mare, perdona, cony, però és que és molt fort, que he vist la llum!
Que has vist què?
Que he vist la llum, hòstia, que estava allà, a dalt de la muntanya, amb les cabres, amb el solano i tal, guany, saps, no?
Roger, t'he dit mil vegades que parlis bé, sisplau! Ets fill d'un faraó, no pots parlar com un hebreu! Ai, paio, te venc una cabra per dos pollastres de baralla. No, fill, no pots.
Bueno, és igual, mare, no em ratllis i escolta'm. Doncs això, que estava jo allà estirat a l'herba de la muntanya i de sobte sento una cabra des de l'interior d'una cova.
Una cabra. Ja, i parlava, oi?
Escolta, mare, vols que t'ho expliqui o no? Si t'has de riure de mi, doncs pleguem.
D'acord, Roger, quan surti de la banyera m'ho expliques tot. Ara, vés a veure ton pare una estona, vols?
Bueno, vale, d'acord. Hola, pare.
Silenci, que el faraó observa.
Què? Pare?
Com? Perdona, fill. Pensava que eren els sacerdots que m'empaitaven un altre cop. Que si radiu, que si Anubis mana... Llavors què sóc jo? Un faraó o una puta dels déus?
Pare, deixa estar la feina una estona, home.
Ho sento, fill, però és que ells són moltes coses. Espera un moment, fill, espera, perquè avui... mira aquest, avui la tindrem. Esclau! Esclau! Què, noi? Et porto unes olives i fem un vermut, o què?
Però, senyor, només bevia una mica d'aigua perquè em desmaiava.
Et desmaiaves? Et desmaiaves? Mustaf, anima-me'l una mica, aquest tio. Déu de la misericòrdia, del vi i de la taverna. Haig de fer-me encàrrec de tot, eh? Jo, de tot, m'haig de fer càrrec. Bueno, fill, va, què em deies?
És igual, pare, ja marxo.
Això. Ves a jugar una estona amb els escarbats o amb les... amb el d'allò. Va, ves, que ara tinc feina. Mustaf! A veure el pica... Mira aquell picàpedre d'allà dalt! Que encara ens farà una feinada amb el nas de la figura! Espavila-me'l!
Coi de pares, mai m'escolten.
Roger.
Què? Ah, hola. Qui ets?
Roger, has d'alliberar-nos.
Com dius?
Allibera'ns, Roger. Salva el teu poble.
Però quin poble? Au, deixa'm estar ja, breu. Ja tinc prou problemes jo a casa, entre que no em fan cas i que no...
No et fan cas? Per què ets hebreu, Roger? La teva mare et va ficar en un cistell.
Va, deixa'm ja, hebreu, et faré que et tallin el cap. Ja m'han explicat mil vegades als meus pares aquesta història. Que si una gitana et va deixar la porta, que si un hebreu et va ficar en un cistell...
No em diguis que encara no te n'has adonat. El teu accent, les llums, la veu a la cova... Si us plau, Roger!
Espera, o sigui, que no estava tocat, que eren certes les veus. Ja deia jo, que som ronda. De tota manera, jo no et puc ajudar, eh? Jo no sóc un bon líder, mira. No puc dirigir un poble amb un bastó i unes espardenyes.
No pateixis, per res. Et posarem una túnica ben xula i un tros de bastó fins que tot el mar s'obrirà davant teu perquè passis.
No, home, no. Si no és això. El que passa és que la política i jo, doncs, com que no.
Tranquil. Mira, justament... Aquí tinc un parell de taules que em va passar l'altre dia un tio molt trempat. Ja veuràs, ja. És com un manual amb els 10 principis per ser un bon líder. Fixa't. Número 1. No robaràs. Esclar, perquè si et pillen, l'has cagada, saps? Número 2. No mataràs. Aquest també és molt lògic, clar. Imagina't que mates algú...
el cinema peplum, sobretot a l'última etapa, es distancia de la realitat històrica. L'èpica, el mite i la sobredramatització es superposen al tractament objectiu per a generar històries espectaculars amb la guerra, amb el circ romà o amb la sang.
El cinema de la Grècia més clàssica apel·la a les seves novel·les més mítiques, als seus emperadors més immortals o a les batalles més heroiques, per fer reconstruccions volgudament exagerades.
Fúria de Titans, de Desmond Davis, és una adaptació lliure de la llegenda mitològica de Perseu, fill de Zeus. Ell i la seva mare, Danae, són tancats en un cofre per a Croci, el seu avi, i llançats al mar. Arrossegats corrent arriben a l'illa de Serifos, on Perseu troba la maduresa. Allà tindrà coneixement de la seva missió a la vida, i començarà un viatge al·lucinant amb dures proves contra velles bruixes, monstres marins o cavall alats.
El cinema d'Oliver Stone és en general grandiloquent, pretensiós i superficial. En el film, Alejandro Magno intenta combinar el fet històric amb una bona narració. Ens mostra un jove emperador ambiciós i seductor, que va aconseguir imposar-se a l'imperi persa. Els intèrprets són la crem de l'Star System americà, Colin Farrell, Angelina Jolie o Val Kilmer.
En tots els temps de la història, l'home ha fet la guerra, uns per poder, per honor o per glòria, però altres per amor. Encara que la nostra pel·lícula mostra l'espectacle de la batalla entre desenes de milers de soldats d'una forma mai vista, l'enfocament de la nostra història és l'intemporal aspecte humà de les victòries i les derrotes que va comptar Homer. Així descrivia Wolfgang Petersen el seu film Troia, amb l'actuació estel·lar de Brad Pitt com Aquiles. El Palau de la ciutat de Troia va ser reconstruït a Londres i les batalles es van rodar a Mèxic i Malta.
a 300 o l'orgia de la guerra i on s'amunteguen els morts per fer de mur, Zack Snyder aconsegueix amb una laboriosa postproducció ser fidel a l'obra original, el còmic rellançat i creat per Frank Miller. Sense cap seguiment històric de rigor, l'obra només vol ser un espectacle de sang que salpica a l'espectador. Realment, els espartans no eren 300, doncs tenien com a mínim 12 esclaus al seu càrrec cadascú. I a més, l'última batalla és una altra diferent a la mostrada en la ficció. Total, si tens ganes de guerra, fes un aquesta pel·li al cinema, et quedaràs descansat. Això sí, no intentis estudiar història amb ella.
El cinema de l'Imperi Romà ha recuperat en les últimes produccions la immensitat de la diversió de masses al seu temps, el circ romà, o les regressions còmiques amb la defensa de la Gàlia francòfona, o la regressió sado de la Passió de Crist.
Russell Crowe representa a Màssim, un general romà d'origen humil que les convulsions pel tron de l'Imperi Romà li faran caure en esclau. La seva fortalesa física i mental el faran mantenir-se en peu com a gladiador i amb moltes similituds amb el film d'Espartaco. Els estudis de Casablanca, al Marroc, els més grans del món, van recollir la gravació d'aquesta magnífica obra, plena de simbolismes clàssics i dirigida per Ridley Scott.
Tota la Gàlia està ocupada. Tota? Doncs sí, no passa el mateix com els còmics d'Astèrix. Però la pel·li de druides ens narra la història d'un tiragal, Vercingetòrix, cuidat pels druides, que va intentar oposar-se al poder de les tropes romanes de Juli César. Aquest film europeu va ser dirigit per Jack Torfam i és protagonitzat per Christopher Lambert.
I de la Gàlia més històrica a la més còmica, el reducte poblat d'Astèrix i Obelix, creats per Albert Urteso i René Goscinny, s'ha portat al cinema dos cops. Les dues versions s'han rodat en estudis amb una reproducció fidel del poblat de ficció. Si voleu recordar aquests genials herois i somriure una bona estona, us recomanem que la veieu.
I l'última pel·lícula que us aconsellem no és recomanable per a aquells que sou sensibles a les injeccions. Mel Gibson, retrocatòlic convençut i gran actor, ens ha portat a la pantalla i en ara meu La Passió de Crist, una pel·lícula que es podria considerar del gènere gore. Durant 20 minuts de films es fa el detall amb una gran fotografia reviure tots els suposats turments de Jesucrist en procés de la seva crucifixió.
I recordeu, si teniu ganes de guerra, abans practiqueu l'amor. Segurament les ànsies bèl·liques quedaran traduïdes en un no parar en això segon. Fins al proper programa, amb més música i el millor cinema. Fins aquí el Fora d'Hores d'avui, Moltes gràcies a Àngel Rodríguez i al seu equip, Manel Lorente, Dani Monte, Balmachillo, Iago Viñas, Ernest Fuster i Ainara Parisi, així com a Clara Millán i Maite Gallà, que han estat al control tècnic. Us esperem al proper programa, que vindrà més que mai carregat de música, amb un especial sobre el cinema musical. Bona nit i fins al proper programa.